Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, oients de la veu de Navàs. En aquests esplèndids diumenges de principis del mes de juny, anem a iniciar un programa de ciència a l'abast de tothom, on combinem ciència, noves tecnologies, medi ambient o simplement a vegades coneixements que puguin ser del vostre interès, del vostre grat, curiosos, actuals, si podem, o simplement entretinguts. Avui no parlarem pròpiament de ciència, sinó d'un aspecte que a tots ens afecta. El sentim a comentar als mitjans de comunicació, potser poques vegades ens hem parat a reflexionar-hi. Parlarem de com es mesura la riquesa d'un país, la renta o el producte interior brut, que se'n diu, que sembla que no és la millor manera, no és la millor solució per mesurar-ho. Això que en diem riquesa, renta, producte interior brut, que tots ens afecta per descomptat, i els municipis, els ajuntaments, els pobles, els països, doncs encara molt més. Intentarem fer-ho d'una manera planera, si podem, doncs també curiosa, per arribar a esbrinar que potser la millor manera de valorar la felicitat a partir de la riquesa no és la millor, sinó que n'hi ha d'altres. I avui les descobrirem. Doncs ara mateix ens hi posem. Què s'entén per producte interior brut d'un país o d'una regió, el que en diem el PIB? Doncs es defineix com el valor de tots els béns i els serveis, tots els béns i els serveis que genera, doncs, una comunitat, un país, Espanya, Catalunya, una regió, si volem, un poble, durant tot l'any. Tot allò que es mou, podríem dir, tot allò que disposa d'algun valor, diners, materials, etc. Una manera de calcular-ho, n'hi ha tres, però una de les maneres bàsiques que es calcula això és a partir de la despesa, del gasto que podem fer. I fixeu-vos, això del PIB el calculen sumant la despesa que fem a cada casa, o sigui, tot el que gastem durant l'any, que arriba a saber-se com a promig, podríem dir, més tota la despesa que fa el govern, més tot el que exporta, diguem Catalunya o Espanya, restant-li simplement les importacions, el que portem de fora. Per tant, ja que ens quedi clar per durant aquest matí quan expliquem això, que el que s'entén per producte interior brut, el PIB, que també se'n diu renta d'alguna manera, doncs és la despesa que fem nosaltres a casa, més la que fa el govern, més la que fa tothom, podríem dir, la variació d'existències també de les empreses, les exportacions, el que exportem a fora, senzillament restant i les importacions. I quin és aquest producte interior brut d'alguns continents, podríem dir? Doncs el que en té més del món, el que genera més riquesa, més béns de tot el món, és Europa. És Europa en el que estem, curiosament. I al cap de l'any s'ha avaluat amb 11 bilions d'euros. 11 bilions d'euros. Que això suposa 16 vegades el producte interior brut que té Espanya. Per tant, Europa podríem dir que genera una riquesa 16 vegades superior a la d'Espanya. El segueix als Estats Units, el Japó, després ja vindria Alemanya, tot Amèrica del Sud, el conjunt d'Amèrica del Sud, i després Espanya. Si Europa, que és el més genera més riquesa, en genera 11 bilions d'euros, Espanya en genera 0,7 bilions d'euros. També és molt més petit. Això no es diu gaire res quan ho fem amb xifres així, doncs, per tot el continent, però i per cada una de les persones d'aquest país o d'aquest territori ja és una altra cosa. I és fàcil, perquè si dividim aquesta riquesa, aquest producte interior brut, pels habitants que hi ha, doncs donaria que a tot el planeta, a tot el món, es disposa de 1 milió de les antigues pessetes per persona i any, 6.000 euros. O sigui, si dividíssim tota la riquesa que genera el planeta durant un any per la gent que hi ha, ara sabem que són a prop de 7.000 milions de persones, donaria que cada un pot disposar de 6.000 euros a l'any, cada persona. Bueno, lo de la veritat resulta que un japonès en disposa de 45.000 euros cada persona, o un americà dels Estats Units de 39.000, o un europeu mitjà de 25.000, i un català, doncs, d'uns 30.000 euros per persona i any. O sigui que la renda, el producte interior brut que en diem, per un català és de promig uns 30.000 euros per cada habitant i cada any. Per tant, pensem que si hi ha 3 persones en una casa, doncs haurien de ser 120.000 euros, que moltes vegades no és, o que amb altres doncs pot ser això amb escreix. I que dins les comarques de Catalunya, les que més riquesa tenen doncs són Girona, primera, Lleida, Tarragona i la darrera és Barcelona. Ara, com podem suposar, amb això del producte interior brut hi ha unes diferències abismals. Les Nacions Unides han calculat que tant guanya un dels homes més rics com 830.000 pobres. Com 830.000 pobres. I on estan aquests pobres? Doncs bàsicament al centre de l'Àfrica. A la part, doncs, després d'Algèria i de Nigèria, després de la part més nord de l'Àfrica, doncs el que hi ha allà, al centre africà, com poden ser Sierra Leone, el més pobre de tots, per cada persona de Sierra Leone li entren al cap de l'any 560 euros. I hem dit que el promig mundial eren de 6.000, per tant, 10 vegades menys. O el de Burundi o de Guinea, els hi entren uns 700 euros al cap de l'any. I una mica millor els de Níger, que els hi entren a vora 800. Però això comparat amb el que li entra, no sé, a un noruec, que són a vora 40.000 euros, o un d'Islàndia o d'Austràlia o de Suècia, que també li entren entre 35 i 40.000 euros, doncs ja veiem que això es queda doncs moltes vegades per sota, per desgràcia. Hi ha el que se'n diu una taula de la vergonya, que és això, les grans diferències que hi ha en el planeta entre uns i altres. Sabem que el 20% dels països més rics guanya igual, té igual de diners que el 80% dels més pobres. Això fa molts anys que ja ens ho diuen. I que les 500 famílies més riques del món acumulen la mateixa riquesa que 2.500 milions de persones del planeta. I que encara hi ha, a la Terra, 1.000 milions de persones, de les 7.000 milions que som ara, 1.000 milions de persones que passen amb un dòlar, o amb un euro pràcticament, al dia. I aquestes diferències, en lloc d'escurçar-se, encara s'augmenten. Era millor allà als anys 60 que no pas ara. Els països rics, llavors, diguem, guanyaven unes 30 vegades més que els pobres, i ara són unes 70 vegades més que els pobres. I una dada que algunes vegades hem vist reflexada en algun diari, que ja és esgarrifosa: el que es destina a lluitar contra la gana d'aquests països pobres és el mateix que el que es destina a menjar pels gossos. Exactament igual. O sigui, el planeta Terra, en aquesta època, tan desenvolupats que ens sembla, 2008, doncs destinem el mateix a pal·liar la gana dels països molt pobres, molt pobres, molt pobres, molt pobres, que el que destinem a donar menjar als gossos. Centrem-nos una miqueta, diguem, a casa nostra, a Catalunya. Quines són les comarques que tenen un producte interior brut, una riquesa més important, els que guanyen el cap final, el fi i el cap és el que doncs els hi entren més diners al final d'any? Doncs la primera és Navarra, segueix Madrid, País Basc, i quart som Catalunya. O sigui, de les més riques d'Espanya, Catalunya representa el número 4. I si anéssim per la cua, la més pobre, el que té menys ingressos per persona, són Extremadura, Andalusia i Castella-La Manxa. Esclar, abans molts de nosaltres érem milionaris. Teníem algun milió al banc o a la caixa o el disposàvem. Ara no, però n'hi ha d'espanyols que sí. Sabeu quants clients té la banca quantes persones, quants espanyols hi ha que entre el banc i les inversions tenen un promig de 13 milions d'euros, doncs n'hi ha 2.500 persones. O sigui, hi ha 2.500 espanyols que, entre invertits i el banc, tenen un promig de 13 milions d'euros. Hi ha uns 30.000 espanyols, 30.000, que tenen almenys 2 milions d'euros. I n'hi ha doncs, uns 300.000 espanyols que tenen de promig uns 400.000 euros. Per tant, això de ser milionari ja costa una miqueta. Només és cosa d'uns 30.000 espanyols que tenen més de 2 milions entre el banc i invertits. I a les comarques de Catalunya, que ja sabem que són 41 comarques, resulta que les més riques, les que tenen una riquesa doncs, més important, és, com a comarques, abans hem dit doncs, les províncies d'Espanya, doncs, que les més riques eren Navarra, Madrid, País Basc i Catalunya, doncs dins de Catalunya les que més estan a l'entorn de Barcelona. El Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, rodant tot l'entorn de Barcelona, després sí que hi ha bé Tarragona, el Maresme, i, per exemple, de les 41, el Bages és el número 10 i el Berguedà és el número 25, en quant a nivell de producte interior brut, de riquesa que generen. I la més pobra de tot Catalunya és l'Alta Ribagorça, després ve el Priorat i el Pallars Sobirà. Ara tornem.
Thank you.
Tornem amb ciència a l'abast de tothom. Encara que en aquest diumenge en comptes de ciència, parlem més aviat d'economia, de renta, de poder viure, de riquesa. I per això l'hem titulat Com mesurar la riquesa d'un país o de casa nostra o d'una ciutat. Descobrirem que, tal volta, la millor manera de mesurar la riquesa, que ara es fa a partir del producte interior brut d'un país, d'un territori, d'una família, podríem dir, doncs que no és el millor mètode. No ho engloba tot. I per això s'està parlant d'altres maneres de mesurar com viu la gent, uns altres podríem dir-ne indicadors de riquesa, i sobretot que contemplin altres aspectes que poden també interessar. Podem mantenir el ritme de vida que portem ara? Per què aquestes desigualtats entre països, pobles, rics i pobres? Estem la millor destruint el planeta? Només en tenim un? Som feliços tal com vivim? Per tant, hi ha tota una sèrie d'interrogants, de preguntes que no es tenen en compte només contemplant, diguem, la riquesa, la renta, el PIB, el producte interior brut d'un país. Sí que és veritat que el PIB mesura el valor total dels béns i serveis que genera, doncs això, una regió, un país, durant un any. Ara, això, doncs diem, no és una mesura adequada del benestar social de la massa de gent. Alts nivells de consum poden tenir a vegades molt poc a veure amb la millor qualitat de vida. Fa temps que molts especialistes posen en qüestió que la mesura del PIB sigui un bon indicador per un món que en diem globalitzat, i per tant que la mesura dels béns que disposem influeix d'una manera o altra sobre el nivell de vida en dimensions, diguem, de tot el planeta, no? Per exemple, el PIB, la riquesa aquesta que diem, o la renta, no mesura la sostenibilitat del planeta, de si el podrem aguantar gaires anys amb aquesta despesa que fem alguns o no s'hi podrà aguantar. No consideren l'esgotament del capital natural que podríem dir que hi ha. No diu res de com passem d'un sistema econòmic a un altre, o de com desapareixen els boscos d'una zona, o dels aiguamolls, o de la terra cultivable, o l'esgotament ara, doncs, diguem, del petroli, dels minerals, de les aigües subterrànies. O bé tampoc diu res aquest PIB dels morts o desplaçats per les guerres que van d'un lloc a l'altre, pels desastres naturals que hi ha. Un país pot augmentar la seva riquesa global, el seu PIB, i en canvi augmentar la gana a una gran part de la població. És, podríem dir, un indicador econòmic, ben bé econòmic, però no ambiental, no que tingui en compte d'altres aspectes. Coses tan absurdes, per exemple, com comprar material per una guerra, això es comptabilitza com un creixement de la riquesa. Per tant, un país com més equipaments, material de guerra compra, representa que ha entrat, doncs, més riquesa en el país, perquè, doncs, hi ha hagut una despesa, doncs, de diners. Des dels anys 80 hi ha investigadors que estan treballant per desenvolupar un indicador que substitueixi aquest producte interior brut i que inclogui això d'altres dimensions a més de l'econòmica, sobretot les de medi ambient, els beneficis i perjudicis que pot tenir per la natura, i també els socials, aquells treballs no remunerats però imprescindibles. I en donarem dos exemples. S'està, doncs, començant a implantar el que se'n diu Índex de Progrés Global, GPI, en anglès és, Índex de Progrés Global. També se'n diu un PIB, un producte interior brut, verd. Ja es veu que tindrem compte la natura, almenys, no? A més de comptabilitzar les despeses corrents de casa i estatals, com fa el PIB, que ja hem dit que mesurava tot el que, doncs, fem servir, gastem, amb una família i també l'Estat, doncs aquest índex de progrés global compta els beneficis que aporten les feines domèstiques, el que fem o el que fan la gent a casa, cuidar-se dels fills, fer voluntariat, per exemple. També ve a comptar el disposar de temps lliure. A més, intenta reflexar el que suposa de desgast pel medi ambient o el deute internacional que tenen els països. Els americans, que sempre han sigut molt, molt addictes a fer comparatives i endegar nous indicadors, ja calculen a més del PIB, del producte interior brut, que és el que sentim anualment, i per allà el gener o febrer, doncs, ens diuen com ha anat l'any anterior, doncs ara ja comença a calcular l'índex de progrés global, el GPI. El resultat és, per exemple, que el GPI, aquest índex verd global, pujava pels americans uns 5 bilions de dòlars, mentre que el clàssic, el PIB de sempre, pujava entre a prop de 10 bilions de dòlars. O sigui que aquest indicador, que sembla més ajustat, més social, com és el índex de progrés global, es quedava a la meitat de l'altre, a la meitat. I això per què? Doncs perquè comptabilitzaven els americans, ja dic, això és als Estats Units, comptabilitzaven que hi havia coses que havien d'arrestar. Havia d'arrestar, per exemple, la gent que estava desocupada, o la contaminació que fèiem amb el cotxe, o com estaven les aigües o l'aire de contaminats, o el nivell de sorolls, que també ens degrada, o com perdíem aigua a molls, o perdíem terra cultivable, o com es destruïa la capa d'ozó. Per tant, comptabilitzant això com a restes, també n'hi afegien algunes, és veritat, com a sumes. Per exemple, les feines de casa i de cuidar els fills eren un sumatori, i el treball del voluntariat també n'era un altre. Però aquest indicador, doncs, més ajustat, aquest que en diem índex de progrés global, venia a suposar per als Estats Units que no eren tan rics, sinó que es quedaven en un moviment entre les sumes i les restes d'uns 5 bilions de dòlars quan el producte interior brut donava 10. N'hi ha un altre encara d'indicador, l'índex de desenvolupament humà. O sigui, a més del PIB, avui estem apuntant d'altres maneres de calcular la riquesa o el benestar, si voleu dir, o doncs, tot el que es mou en un país. Doncs n'hem dit un, l'índex de progrés global, i ara l'índex de desenvolupament humà. Aquest reflexa el grau de desenvolupament i de benestar de la gent i se li atribueix un valor entre 0 i 1, o 1 és viure el millor possible i 0, doncs, tot al revés, no? S'han fet molts estudis que calculen el consum dels recursos que té cada persona. Això se'n diu, i alguna vegada ho vam explicar aquí, el que se'n diu petjada ecològica, que ve a ser la porció de territori, les hectàrees, que necessitem cada persona durant un any per poder tenir satisfetes les nostres necessitats, des dels aliments fins a abocar els residus, podríem dir. I això, curiosament, n'hi ha a veure algunes dades. Si dividim tota la terra que hi ha al món, tot el planeta que podem utilitzar els humans, ho dividim per la quantitat de gent que som ara, 7.000 milions, dona que cada un de nosaltres podem disposar d'unes 2 hectàrees i mitja de terreny al cap de l'any. O sigui que, si tota la gent tingués igual, si estigués repartit equitativament, disposaríem de 2 hectàrees i mitges. Quantes necessitem a Espanya? Doncs a prop de 5, quasi bé el doble. Quantes a Catalunya? A prop de 4. Quantes hectàrees necessitem en abast perquè cada un de nosaltres tinguem tots els béns i serveis que volem? O sigui, des de l'alimentació, les coses que comprem, el que gastem per disfrutar, el que doncs consumim, jo què sé, als bars o amb les vacances, i a la vegada per eliminar els nostres residus. Doncs resulta que el que se diu petjada ecològica de Navàs, que doncs no costa pas gaire, dividint la superfície de Navàs, el territori, per la gent que som, donaria que cada un disposem de 1,4 hectàrees. Doncs en necessitem 4. En vez de 1,4, 4. O sigui, 3 vegades més. Per viure tal com vivim necessitem 3 vegades Navàs. Com a mínim, 3 vegades Navàs. Per tant, en comptes de 8.000 hectàrees que té el territori així allargat de Navàs cap a Castelladral, en vez de 8.000 hectàrees, perquè nosaltres puguem viure al nivell que vivim, necessitem 24.000. I llavors aquest índex de benestar que dèiem, que hem dit índex de benestar humà, uiteu, calcula que els humans, a partir d'unes 4 hectàrees, entre 3 i mitja i 4 hectàrees de terreny cada un de nosaltres, que més o menys és el que tenim de base, hi ha el nivell de satisfacció no augmenta. No augmenta. Per tant, per més que augmentem el consum de recursos, gastem més, hi ha el que ens sentim, diguem, de desenvolupats, de benestar, de satisfets, ja no augmenta. S'ha calculat això, que la gent necessita entre 3 i 4 hectàrees, que és més que el que hi ha de promig mundial, per tant algú en tindrà menys, i que amb això disposem d'un benestar, allò que dèiem que anava entre 0 i 1, de, que ja se situa a prop de 0,90-0,95, però que aquí ja no puja més. Sembla doncs absurd continuar consumint i exhaurint més recursos quan ja no se'ns proporciona cap benestar suplementari, podríem dir que augmenti, no? La conclusió també podria ser doncs clara: si els països rics ja han arribat a un nivell màxim de benestar, que vol dir entre aquest 0 i 1, doncs cap a 95, 0,95, llavors ja ha arribat el moment de buscar doncs d'altres aspiracions, d'altres beneficis, podríem dir-ne de tipus social, emocional, mental, d'altres maneres que no siguin només els econòmics. Ara tornem.
Time goes.
La part final d'aquest programa d'avui de Ciència a la base de tothom, que ens centrem en un tema prou sensible per tothom, com és la mala distribució de la riquesa entre els pobles, entre els països, entre les persones al final, el que necessitem per viure i el que realment fem servir, i ara ens queda parlar encara lleugerament de la felicitat i la riquesa. Ja posat un nom, el que se'n diu índex de felicitat planetària, dintre d'aquests que estem comentant avui, que bàsicament hem començat amb el producte interior brut o la riquesa que avaluen tots els països, però que n'hi ha d'altres. Què s'entén per índex de felicitat planetària? Doncs es va crear l'any 2006, fa molt poc, van fer-ho un grup d'economistes i amics de la Terra, i aquest índex mesura la fiscalitat, l'eficàcia, podríem dir, econòmica, o sigui, els diners que entren en una família, però tenint en compte també d'altres coses, com és la satisfacció de viure, l'esperança de viure i, a la vegada, la utilització de recursos. Per tant, és una, diguem-ne, petita fórmula que té en compte la satisfacció de viure. Això ho declaren els habitants del país, de cada país o de cada territori, en unes enquestes. Aquesta satisfacció, aquest índex de satisfacció vital, podríem dir, es multiplica per la mitjana d'esperança de vida, per tant, la mitjana de lo que viuen els homes i dones d'aquell país, i això es divideix per lo que n'hem dit petjada ecològica, o sigui, la zona de territori que necessitem per produir tot el que fem servir. Per tant, entre la satisfacció que mostrem amb les enquestes, l'esperança de vida i el territori que necessitem per satisfer el que ens hem imposat nosaltres de necessitats, ens dona aquest índex de felicitat, que en podríem dir. Curiosament, aquest índex de felicitat, que l'han calculat per descomptat per tot el món, per tots els països, ha donat algunes coses, doncs, sorprenents. Molts països de la Terra, com Amèrica Central, bàsicament, on hi ha, doncs, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamà, les Antilles i una part de Mèxic, ha resultat ser la regió amb la mitjana més alta d'índex de satisfacció planetària. Són gent, d'aquests països, que tenen una esperança de vida relativament llarga. Amb les enquestes, quan se'ls demana, hi ha un grau de satisfacció personal, estan contents, viuen bé, elevat. I, a més, el que utilitzen, diguem, de territori, cada un d'ells, les necessitats de comprar i de tenir, són relativament ben proporcionades. No són exageradament altes com en altres països. Les Nacions Unides ja ve a afirmar que els països amb un desenvolupament humà mitjà, els va millor que els que tenen un desenvolupament molt baix, per descomptat, però també els que el tenen molt alt. Estudiats 157 països del món, el seu índex de felicitat planetària, juntat amb la renda per càpita, amb el PIB, mostrava que els dos indicadors avancen conjuntament, o sigui que necessita una certa adquisició, doncs, de béns, de poder comprar, de poder fer coses, però que després ja a partir d'un cert valor divergien. O sigui que no hi havia relació entre el que un gasta, la despesa que un fa, i la felicitat que li podem atribuir. El progrés, entès per la societat consumista, és ben senzill. Quan més consumim la gent, més feliços som, i això no és veritat. Un estudi, doncs, acurat indica que el nivell de felicitat té molt a veure amb la família, amb l'amistat, amb la salut, amb l'aprovació pels companys i per l'entorn que tens, amb la vida social que fas, amb aconseguir certs objectius, per descomptat. Una xifra aproximada econòmica, en quant a diners, ve a dir, a nivell mundial, que a partir d'uns ingressos d'uns 15.000 euros per cada persona i cada any, 15.000 euros per cada persona i per cada any, penseu que a Catalunya tenim un promig de 30.000, el doble, doncs a partir d'uns 15.000 ja no hi ha massa relació entre augmentar més aquests ingressos i millorar la satisfacció personal. I això, vist a nivell de molts països del món, del planeta, estan en aquest entorn podríem dir, dels 15.000 euros, o poc més, doncs països com Hongria, o algun d'Eslovènia, de l'antiga Rússia, Xile, Uruguai, Venezuela, Argentina, Guatemala, El Salvador, Colòmbia, Puerto Rico, i una mica més rics que això ja és doncs Espanya, o és Irlanda, o és Nova Zelanda, o és Anglaterra, per descomptat. Una paradoxa també es dona amb estudis a llarg plaç. Per exemple, els ingressos de cada persona als Estats Units s'han triplicat des dels anys 50. O sigui, des dels anys 50 fins ara guanyen, tenen, disposen de tres vegades més, diguem, econòmicament. Però el tant percent de persones que diuen que són molt feliços quasi bé no ha augmentat. Des dels anys 70 està disminuint. El Japó, amb un avenç espectacular d'ingressos per càpita, s'han percebut pocs canvis amb el nivell de satisfacció de la vida al llarg d'aquestes últimes dècades. O Anglaterra també, el percentatge de persones que es consideren molt felices ha disminuït des de l'any 57, que era un 52%, fins l'any 36, ara, l'any 2007, 50 anys enrere, més tard. Potser en 50 anys, a Anglaterra, la gent que se sent molt felices ha passat d'un 50% a un 36%. Al final de l'any passat, del 2007, algunes organitzacions, entre elles la OCDE, Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, i també la Unió Europea i altres grups, van celebrar de forma conjunta una gran conferència internacional amb el nom molt eloqüent, Més enllà del PIB, amb l'objectiu de buscar altres indicadors més eficaços que el progrés social aquest, doncs del producte interior brut que fins ara fem servir. Per tant, quan al final d'any ens reflexin el producte interior brut que ha tingut Espanya o ha tingut qualsevol país d'Europa o d'arreu del món, tinguem en compte que aquest no és l'únic vàlid, n'hi ha molts d'altres. Per acabar, ja estudiosos i filòsofs veuen que la gent que mesura, doncs, que es mesura el que val a través dels diners i les possessions materials, mostra nivells de felicitat molt baixos. Potser s'hauria d'anar aplicant aquella doctrina que ja aplicava Mahatma Gandhi, que animava la gent allà als anys 40, fa 70 anys ja, a viure de forma senzilla per tal que els demés puguin senzillament viure. I fins aquí el programa d'avui. Hem fet un repàs a com valorem doncs, la riquesa, la renta d'un país o de les persones, del nostre poble també, a través del producte interior brut, de l'I, del PIB. Veiem que no és la millor manera de fer, la manera més possible sí, però la més eficaç potser no. Per això, a més del PIB, ja s'albiren d'altres, tres n'hem dit, l'índex de progrés global, que contempla els valors de les feines domèstiques, de cuidar els fills, el voluntariat, o les despeses, doncs, la resta per armament, o la pèrdua de recursos naturals, o la destrucció del planeta. L'índex de desenvolupament humà, que es calculava a partir, doncs, diguem-ne, de les hectàrees de terreny que necessitem, de la petjada ecològica que necessitem tots per poder viure per les nostres necessitats, i que la millora que això suposa, diguem, amb les persones o no. I finalment hem fet l'índex de felicitat planetària, que té en compte tres paràmetres: el que diu la gent, doncs, que viu bé, que és feliç, això es fa amb enquestes, l'esperança de vida dels homes i dones, l'edat, doncs, que fins allà en aquell país concret arriben, i un altre cop també la petjada ecològica, que això és molt important, o sigui, la part de territori que necessitem per poder viure tots nosaltres. Encara ens queden, doncs, moltes coses més per explicar. Ho farem en properes emissions de La Veu de Navàs, al dial 107.9 de la vostra ràdio, La Veu de Navàs. I tornarem, si Déu vol, d'aquí un mes. Molt bon dia a tothom. Older, your journey's been.
1973.